Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Ara es parla molt de salut mental a les xarxes, però m'he adonat que a vegades es fa malament, oi?
Sí, bueno, jo recent vaig veure una noia a l'Instagram que penjava molts vídeos dient que tenia síndrome de Tourette, però recentment es va veure que tot això era mentira i se li va complicar bastant la cosa.
Uau.
Que interessant, nois. Voleu participar al nostre podcast?
Sí.
Cap problema.
Bon dia. Us parla el Jordi des del podcast de Sortint del Cercle, que us parla de salut mental, on compartim reflexions, experiències i inquietuds. Comencem la quarta temporada i tenim amb nosaltres gent nova, la Lorena i l'Edgar, que són joves, i aprofitem per poder parlar aquesta vegada com veuen els joves la salut mental, perquè s'han fet campanyes a la televisió, s'ha fet difusió i potser no és la mateixa experiència que tenim la gent més gran. Què us sembla? Esteu preparats?
Sí.
Doncs començarem. Ara la Lorena entrevistarà a l'Edgar i per saber com veu aquest tema.
Molt bé, benvingut, Edgar. Com estàs?
Bé, molt agraït que em tingueu aquí amb el programa.
Molt bé. Mira, et volia començar preguntant, com et vas adonar de que necessitaves ajuda?
Doncs em vaig començar a donar compte ja fa anys, quan tenia 12 o 13 anys, que em vaig començar amb molts malestars, molt d'angoixa, i no sabia ben bé què em passava. O sigui, al principi evitava molt parlar amb la gent, sobretot amb els pares per no preocupar, però sí, em veia que alguna cosa no funcionava molt bé.
Uau, segur que va ser un moment de molta incertesa. Com van reaccionar els teus pares?
Doncs al principi, clar, com que no t'explicaven molt, tampoc sabia ben bé com reaccionaven. Però sí que en alguns moments bastant, en què jo em trobava més de baixón, sí que em donava compte que reaccionaven preocupant-se bastant.
I hi ha alguna persona o recurs que hi hagi estat clau en el teu procés?
Sí, bueno, ja fa bastant vaig tindre ja un moment, diré com un moment d'inflexió, que vaig tindre un episodi bastant important, el que ja molts pares van reaccionar. Sí, vaig tindre una experiència en la que vaig fer algun gesto que molts pares ja van veure que no funcionava bé i van decidir començar a anar amb algun professional. Principalment vaig començar amb psicòlegs, psiquiatres, perquè tampoc sabien ben bé cap on tirar. Però més endavant, sí, amb alguns amics, al començar a psicòlegs vaig començar a entendre bé el que em passava i vaig començar a obrir-me més amb més amics i amb gent més de confiança. Ja sigo també professor de l'institut, també em va ajudar molt.
D'acord. I de psiquiatra vas tenir amb algun referent?
No, de psiquiatria no. Sí que em vaig trobar molt ben acompanyat amb les psicòlegs d'institut. A l'institut va ser una època bastant complicada per mi, perquè al final anant a classe tenia com la pressió de haver d'estudiar, no poder estar molt per mi perquè haver de poder provar-ho tot, i al final la psiquiatra de l'institut, com la psicòloga, em va ajudar a donar-me compte de que primer el principal és gestionar les meves emocions i els estudis ja vindran. Em va ajudar molt el procés, l'etapa de la secundària, em va ajudar moltíssim a donar-me compte que primer m'he de prioritzar amb aquests estudis.
I creus que abans hi havia més tabú a l'hora de parlar-ne que ara?
Amb això, amb el temps, m'he donat compte que el tabú sortia més en general de la societat, de que no es parlava tant. Antes jo, per exemple, en el meu cercle d'amics no hi parlàvem, però més que res no per tabú, sinó per desconèixer el tema. Però al final no es parlava en general i això feia que no tinguéssim cap informació per ajudar-nos mútuament.
D'acord. I et sembla que hi ha més informació, recursos que abans? Per exemple, amb l'internet, les xarxes...
Sí. Justament per l'internet veig que hi ha hagut un canvi bastant important. Perquè al final, abans la gent li costava molt més informar-se, perquè potser molta gent li feia coses, per exemple, buscar llibres en algun lloc públic, que la gent es vegués i que estaven llegint alguna cosa sobre salut mental, tot això. Potser semblava alguna cosa una mica com un tema com més delicat, que la gent vegués i que estaven buscant informació. Però ara actualment amb l'internet és molt més fàcil trobar informació cadascú pel seu compte, més per privat, i això ha fet, jo crec, que el tabú se'n vagi lentament desapareixent.
Entenc, estic d'acord, eh? I creus que ha ajudat això, les xarxes, o complicat més la relació que tenen els joves amb la salut mental?
Bueno, doncs les xarxes jo crec que han ajudat bastant. Si les xarxes socials han aportat molta informació, encara que algunes són perioses perquè poden ser falses, però majoritàriament han donat visió a moltes altres situacions diferents, que la gent es pugui donar compte que no són els únics i que hi ha gent que pateix el mateix o situacions similars. I això també ha aportat molt bona ajuda, encara que també ha pogut provocar algun problema, sobretot ciberassetjament o alguna persona que s'aprofita del que diuen alguns altres. Però jo crec que principalment les redes socials han ajudat bastant. Però al final d'això, donem moltes eines, veure que no estàs sol, veure que això és bastant important i molt útil ha sigut.
D'acord. I ara et volia fer unes preguntes una mica d'opinió. I és, què t'agradaria que la societat entengués millor sobre la salut mental dels joves?
Bueno, jo això ho porto ja pensant bastant, que el que s'hauria de saber, sí que tothom hauria d'entendre que no s'ha de pensar per lo mateix tant salut mental com un trastorn mental. Si al final la gent pensa que són dues coses similars o quasi lo mateix, però no tenen quasi res a veure. Si una cosa és tindre salut mental i si puc tindre molt bona salut mental i tindre un trastorn, o no tindre cap trastorn i tindre una mala salut mental. Si són coses totalment diferents. I això jo crec que és important, el que la gent sàpiga diferenciar-ho.
I quin consell donaries a un jove que podens estar sentint que ara mateix estigui passant per una situació similar?
Principalment que demanin ajuda o que veuen que no estan sols, perquè molta gent es sent sola, encara que tinguin gent al voltant que potser vulguin ajudar, però jo crec que és important que es donin compte que si no estan bé, busquin amb algú amb qui recolzar-se o amb qui puguin parlar, perquè encara que ho sentin, no estan sols.
Molt bé, animo molt aquesta idea última que has donat. I doncs m'ha encantat que estigués ja aquí amb nosaltres.
Igualment, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Lorena. Moltes gràcies, Edgar. I ara passem a la taula rodona. Tenim amb nosaltres, com fins fa un moment, la Lorena i l'Edgar, i també tenim a la Núria, educadora social del servei i coordinadora del grup de joves. Ens donarà també la seva perspectiva de que, com veu, aquesta generació que ha crescut enmig de canvis vertiginosos. Uns joves que viuen connectats les 24 hores, però que sovint se senten més sols que mai. Han passat una pandèmia que paralitza les seves vides en un moment clau del seu creixement.
Sí, Jordi. Bueno, hola. No puc obviar també, no?, que les xarxes socials ofereixen oportunitats infinites, però que també això, no?, fa una pressió constant per mostrar una vida perfecta, no?, les comparacions, l'autoexigència i moltes vegades el ciberassetjament, no? Llavors també tot això ha fet, no?, que els valors canviessin. Ara hi ha molta més llibertat per ser un mateix, però a la vegada també hi ha més incertesa, no?, sobre com construir pues una vida estable.
I això ens porta una pregunta molt important. Estem davant d'una generació més fràgil o simplement d'una generació que viu en un món més exigent i menys segur? Com
sí.
Ho veus, Lorena?
Jo, com pertany a una de les generacions que va viure tota l'adolescència amb internet i les xarxes, em vaig trobar amb una quantitat d'informació tan gran que és que de vegades resultava aclaparadora, no? No sé, les xarxes socials van significar com un gran canvi per nosaltres, perquè no només obrien la porta a coses positives, sinó que també a realitats molt complicades. La desinformació sobre, en aquest cas, la salut mental, el ciberassetjament, com la manera de relacionar-se, no?, una mica com les habilitats que es perdien a través de la pantalla.
Clar, això es pot veure des de dos punts de vista. Tu estaves aprenent a relacionar-te directament des de la pantalla i els adults que havíem après a relacionar-nos en directe vam haver de reaprendre i potser costa més i potser n'hem fet un gran molt gran. No sé si a vosaltres us ha costat o us ha empoderat el fet de relacionar amb altres persones afins a través d'internet i de les xarxes.
La veritat és que m'ha ajudat a fer amistats també i tot, però sí que és veritat que després era com confós. A vegades és que va ser un canvi molt... És que va ser tot molt diferent, perquè, per exemple, a vegades ja tardava en contestar-te un amic i ja senties angoixa, I clar, això en una conversa normal no passa, són coses que o ficava un emoji que millor no et quadra i tu deies ei, però i no li estàs veient la cara. Llavors són cosetes així que doncs no sé, acaben...
Clar, això també depèn de com ho entenem. Sí que és veritat que en una conversa física, encara que no responguis, estàs presencialment, per tant no desapareixes. A internet, si no fas soroll, no existeixes. És com si la gent desaparegués i no saps si hi ha algú a l'altre costat. Això segur que afecta, no, Lúcia?
Clar, bueno, això és el que parlàvem moltes vegades, no? Aquest tu a tu s'ha perdut i les habilitats, no? Pues s'han perdut en aquest cas, les habilitats socials, el tu a tu, la comunicació, la comunicació no verbal, tot això a través d'una pantalla no es pot veure. I jo penso que aquí sí que hem perdut moltes coses, no? Potser sí que amb el tema de, com deia l'ordinador, d'informació, hem guanyat, no? Tenim molta informació al nostre abast, però en tema relacional d'amistats pues, s'ha perdut molt.
I el que és important, això com afecta la salut mental?
Clar, exacte, no? Hem parlat pues, d'angoixa, de malestar, no? I abans hem dit una cosa que jo m'he quedat, no? Que estem 24 hores connectats, però a la vegada no ens sentim molt més sols que mai.
Sí, a mi m'ha passat d'estar envoltada de gent i de seguidors, no? Per exemple, i després no saps amb qui parlar en un moment essencial, no? De tristesa o de inclús felicitat, no saps amb qui compartir-ho.
Clar. Creieu que això, per exemple, el Covid ha tingut alguna cosa a veure, no? Vull dir, no? Vull dir, ens vam quedar tots aïllats, no? Van tancar les escoles, les universitats, el no poder fer activitats socials, no? Tot això, penseu que ha tingut unes conseqüències?
Sí, o sigui, a mi em va agafar en un moment que estava passant de l'adolescència una mica a la vida adulta jove. Llavors, és clar, de repent ja no vaig acabar pràctiques i ja no podia treballar, sinó, bueno, va ser molt complicat. Llavors, clar, és una etapa essencial en la que vols fer amics, vols sortir, vols relacionar-te, no? Estàs ja amb el teu grupet o... intentant-ho, no? Però va ser difícil, sí.
Clar, tot això es veu truncat, no?
Sí, sí, perquè ja, de fet, amics ja m'ho deien, que va ser una època molt dura de repent que es pares tot per ells, de socialment.
Clar.
Més que socialment, jo diria presencialment, perquè socialment podem estar connectats a través de les xarxes. Sí que és veritat que falten una abraçada, una passejada un al costat de l'altre, fer una reunió... no sense parlar tota l'estona, però simplement compartir una activitat junts, jugar...
Sí, també el que es veu a les xarxes, no? Normalment tothom que ensenya, no? Vull dir, ensenya la felicitat, no? Lo positiu, lo que ens surt bé, no? Vull dir, potser una persona pot estar malament, però agafa el mòbil, no? Fa una foto a l'esmorzar que fa i tu sembla que aquella persona està bé.
O al revés, hi ha gent que fa exhibicionisme del seu malestar. Que em sembla que abans heu comentat un cas, no?
Sí, una dona que va fingir tindre un trastorn una enfermedad que se de Tourette i no en tenia, però intentava com guanyar fama dient que tenia aquesta enfermedad perquè la gent es preocupés o li donessin més renom.
Clar, és un col·lectiu que no sol veure, no? Una persona a vegades per vergonya o per... què diran els demés? No sol mostrar si... amb els tics o el que sigui, però al mostrar-se ella va guanyar molts seguidors d'un nicho que pues, era petit en aquell moment i clar, després quan es va saber tot, la gent inclús ho va passar malament, no?
Clar, sobretot els que ho vivien, que potser es van sentir acompanyats per algun referent. Això recorda algo que abans volia comentar, que les xarxes... Jo recordo l'any 2005, crec que va ser, em vaig apuntar en un fòrum d'internet on vaig trobar gent que era com jo, amb qui podia parlar. El que no podia fer amb la família, els companys que tenia, els amics, ho podia fer amb un grup de desconeguts a internet, i això crec que és bo. Però què passa? Si una persona que ho fingeix... per tindre popularitat també acaba fent mal als que ho pateixen de veritat, no?
No, sí, això realment va passar, que molta gent tenia aquesta mateixa enfermetat i quan ho mostraven més públicament la gent també no els hi creia. Però al final aquesta dona va provocar que molta credibilitat se perdés a gent que realment sí que ho patia.
Tu, per exemple, has dit amb algú a internet? Has parlat de la teva situació o no? jo, o simplement ho deixes només amb gent molt, molt, molt coneguda?
No, bueno, jo també tinc, no diria problema, però sí que tinc molta facilitat per confiar en molta gent que no conec. Al final són gent que no... tampoc veig que no pugui confiar en ells. Llavors jo sí que amb molt poca gent, però sí que ho faig alguna vegada, compartir algunes vivències que m'hagin passat. I cap problema. Al final jo també...
T'ha anat bé?
Sí, bueno, al final també és una forma jo també de com treballar-ho, de saber explicar-ho, i al final que no sigui algo negatiu el que ho pugui explicar. Al final acceptar el que tinc i viure-ho tranquil·lament i ho pugui explicar sense cap problema.
Creus que és més fàcil poder parlar de coses difícils amb un desconegut que saps que si no vols tornar-lo a veure el bloqueges i ja està?
Diria que sí, però no ho veig molt òptim, perquè al final, almenys en el meu cas, jo si l'estic parlant amb algú sobre algun problema que tinc o algo, em vull ser el tio acompanyat també físicament. El que he dit abans, una abraçada, o almenys jo simplement, mentre tinc algú al costat que m'escolti, sense tindre que fer cap... sense tindre que haver cap resposta ni cap gesto, sentir-me físicament acompanyat per algú, això ajuda molt. Però també pot haver gent, això, que sol el dir-ho també te pot ajudar.
I els joves del centre, Núria, això com ho porten? Bé, malament, el fet d'acompanyar-se i donar-se suport?
Clar, al centre el que veiem és que hi havia, no, usuaris de moltes edats diferents. Llavors vam optar per fer un grup jove, no, perquè sí que és veritat que són persones que tenen característiques molt similars i necessitats molt diferents a la dels altres, no? Estan en una etapa clau, no, per la seva construcció de la seva persona, i llavors jo veig que sí que hi ha aquesta necessitat de parlar-ho, d'explicar-ho, no? Vull dir, sí que jo veig una diferència amb temps enrere, que potser la gent s'ho guardava més o li feia més vergonya, però jo crec que ara, en aquesta etapa de la vida, no, arrel del malestar, de l'angoixa que es va passar, penso que sí que és una generació que parla més, no? I que dona importància a parlar-ho. Lo important, tenir gent, no?, per a poder-ho compartir.
No, també és això, el grup jove ha donat pas a que no sigo parlant amb desconeguts per una pantalla, sinó veure que hi ha casos semblants al costat nostre amb què puguem parlar.
Sí.
Al final això també ha donat molt pas a poder parlar en persona i veure gent i també animar-nos mútuament. Si amb algú li costa més sortir de casa o el que sigui, ens podem ajudar mútuament. El conèixer en persona, això va, sí, molt millor.
Sí.
I fins i tot es pot fer grups d'amics, quedar fins i tot fora del centre i fer altres activitats, no?
Sí, sí, exacte. O sigui, com diu l'Edgar, al veure que doncs estàs amb gent que de veritat t'entén, no et jutjarà si algun dia arribes i et trobes doncs d'una manera o d'una altra, és ja de per si molt... et treu un pes de sobre.
Mm. Clar, el fet que no ets sol amb aquest problema.
Exacte.
I recordo que fa uns quants anys, i no sé si encara es fan, es van fer unes campanyes de sensibilització als instituts, oi que sí, Núria?
Sí, sí. Això també és una cosa que penso que ha canviat, no? A les escoles, als instituts, es comença, no? Ja fa temps a parlar de salut mental, i llavors nosaltres vam fer un projecte des de l'SRC que, bueno, hi havia dues parts, no? Hi ha una part que és la de parlem de salut mental, es diu així, i són els propis, no, les pròpies persones en primera persona que van als instituts a fer les xerrades sobre què és la salut mental, què podem fer per a cuidar-la, no? I això és molt interessant, no? Perquè veure, clar, els joves de l'aula, no, veure a persones bueno, pues en primera persona, no, que estan vivint un problema de salut mental, trenquen molts tabús, molts estigmes, no? I molts fins i tot fan preguntes molt interessants, no? de que se senten identificats, de què els està passant, què poden fer, i penso que, bueno, que això pot ajudar molt, no? El parlar-ne i no amagar-ho. I per altra banda, també ara ja fa anys que fem lo de Encistell a l'estigma, que és un projecte de sensibilització de bàsquet, no? El que fem és, amb el nostre grup de joves de l'SRC, anem als instituts i passem, no, pues una, fem uns partits de bàsquet conjunts, ens barregem i passem una trobada esportiva, pues, de tu a tu, no? Jo sempre dic que l'esport és una eina molt poderosa perquè, no, les desigualtats no existeixen. Vull dir, al final és
jo el
esport.
Que vaig observar, perquè vaig participar en algunes edicions, és que ens unim per un objectiu comú, i com que el encistellar i guanyar el partit és el mateix per tots, i sobretot que estem barrejats, no importa. Cadascú com és, si és d'una manera o d'una altra, sinó que ens unim i treballem junts per aconseguir,
sí,
el resultat.
Sí, i a part el resultat, no? Vull dir, al final es crea una trobada molt bonica, no? Vull dir que està molt bé.
I aquí podem parlar de dues persones que ho van veure com a estudiants. Que us va ajudar? Us va servir?
Sí, jo en el seu moment, quan, sí, jo crec que va ser segon de l'ESO, ens van comentar això, que vindria gent d'un centre de Balaguer, però en aquell moment, com que no diuen molta informació, perquè en aquell moment no es parlava tant de la salut mental, claro, tampoc entenien molt bé qui venia. Però actualment sí que es fan més activitats. Jo he participat en alguna, d'anar a algun centre a això, a fer bàsquet, i veig que ara la gent sí que en parla més, i crec que ha canviat molt i ajuda moltíssim. La gent ja està més informada, i això, l'objectiu comú, se nota més que s'entenen mútuament entre la gent.
Sí, jo vaig viure amb un cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i ens van explicar molt bé, no?, que anàvem a jugar a bàsquet i estar en grup i passar-ho bé. I doncs així va ser, no?, que vam estar tots junts i fent pinya, i superbé, la veritat, va ser una molt bona experiència i ho recordo molt bé.
Clar, el poder veure de tu a tu, no? Vull dir, no ve un professional a explicar-te què és la salut mental, no?, o què passa amb algunes persones que tu ni saps, no? No, al final venen les pròpies persones, les pots veure, pots observar, i així es trenquen molts prejudicis, no?
Jo també, en el meu cas, jo al conèixer bastanta gent, ja no tant de la meva edat, sinó una mica més joves, al tornar jo a algun centre i fer jo potser alguna xerrada que és la salut mental, el que veguin que algú que coneixien, que vengui també ha passat en algun moment més complicat i que sàpiguen que se pot passar sense cap problema. O sigui, veient que realment no és algo que puguin veure amb algú pel carrer i assenyalar-lo, que se li noti. O sigui, puguin veure amb algú que coneixin i se donin compte que realment hagi passat per una situació que ni ells mateixos s'havien donat compte. Això està bé, que també els ajuda a veure-ho, que tampoc és un problema tan greu, i que sàpiguen com gestionar-ho ells.
Clar, i que afecta a tothom.
De fet, estadístiques de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, diu que una de cada quatre persones ha passat o passarà per un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Clar, quan ets jove és menys gent, tot i que sí que és veritat que ja és notícia de que hi ha un increment de problemes de salut mental en joves, sobretot des de la Covid, però em refereixo que és una cosa que si no et passa a tu, segur que coneixes persones que ho passen o ho han passat. Llavors és important ser conscient de que aquesta cosa existeix i no amagar-la. I per això aquest programa ens interessa, que els que som més grans venim d'una època en què això era tabú, s'amagava, a la tele només en parla ben professionals i els propis protagonistes estaven invisibilitats, i ara podem parlar sense problemes amb un programa de ràdio, amb un podcast, a la televisió, en públic, als escoles, instituts, i bé, jo crec que és una molt bona notícia, una evolució. Encara s'ha de fer feina, però crec que s'ha aconseguit que hi hagi menys por a demanar ajuda.
Que se'n parli, exacte.
Doncs moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Edgar, moltes gràcies, Lorena. Doncs bé, ja que hem acabat el programa, abans hem de fer la recomanació cultural. Aquesta vegada ja sense l'Oriol. No patiu, no s'ha mort, eh? Només està fent altres coses que li ocupen tot el temps. Primer parlarem de dos perfils d'Instagram molt interessants que podeu seguir si us interessa, per sentir-vos acompanyats.
Sí, Jordi, el primer és la Cèlia d'Espanya. És una jove influencer catalana que, bueno, jo fa molt temps que segueixo, perquè el que m'agrada és que parla sense filtres de la salut mental, d'esport i també d'autoestima. No, ella va compartir la seva experiència amb un trastorn alimentari i avui utilitza les xarxes per desmuntar els mites i animar-nos a cuidar-nos. De veritat, més enllà de l'aparença.
Moltes gràcies, Núria.
A mi m'agradaria recomendar d'Instagram la miniguia TDA. És una noia que fa còmics i fa mini vinyetes on parla, doncs, això del dèficit d'atenció i diferents temes, no? Per exemple, dèficit d'atenció i l'autoestima, i fa unes vinyetes i ho explica tot molt bé. La veritat és que és entretingut i
va molt visual, no?
Sí, molt visual.
Moltes gràcies, Lorena. I també podem recomanar un grup de música. Edgar, quin és aquest
jo recomanaria un grup que es diu 21 Pilots, un grup anglès que ja fa anys que porten fent música, i es veu que parlen molt sobre salut mental a la seva forma, amb una història bastant críptica que tenen ells per explicar, però sí que es veu que als seus concerts molta gent que tingui algun problema o que es puguin sentir sols demostren que poden estar acompanyats, i amb la seva música se veu que poden unir a gent. Hi ha moltes cançons que expliquen això, que no estan sols i que als concerts poden trobar gent amb qui juntar-se, i aquest grup jo el recomanaria.
Doncs moltes gràcies, Edgar, molt interessant tot. Aquestes recomanacions les posarem al nostre Instagram perquè les pugueu trobar també. Per tant, us recomanem que ens seguin a @sortintdelcercle, el nostre Instagram. Podeu veure les recomanacions, els programes que hem fet. Podeu fer-nos preguntes, peticions, comentaris, perquè estem esperant que ens digueu que ho fem molt bé. Ens faria molta il·lusió que ens diguéssiu que ho fem molt bé. I estem molt contents d'haver començat la quarta temporada. Us han parlat la Núria, l'Edgar, la Lorena i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies i fins la propera emissió.
Adeu.
Adeu. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.
The different names we would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. Yeah, wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.